Aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Us he parlat alguna vegada en aquests espais del greu que és el fet que els residus plàstics, especialment les bosses, vagin a parar al mar i els danys que això ocasiona. Però no només les bosses de plàstic són un enemic declarat al medi ambient, també les xarxes marines.
L'aigua solidària.
És per això que prenen una importància cabdal projectes com Evitem la pesca fantasma, que busca minimitzar l'impacte de les xarxes de pesca abandonades, perdudes o descartades al Mediterrani. Aquesta és una iniciativa de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Generalitat i que a hores d'ara ja ha recollit 131 residus que ja no danyen les espècies dels corals i els animals aquàtics. És aquesta una iniciativa coordinada pels investigadors de la Universitat de Barcelona, Bernat Areu i Júlia Ortega, que buscaven aquests residus primer només al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, però que dos anys després van estendre a totes les costes catalanes. Hom podria pensar que el projecte Evitem la pesca fantasma pretén sobretot omplir la seva embarcació de xarxes a cada sortida, però no és així. El més important de tot plegat és apel·lar a la responsabilitat social davant la contaminació dels fons marins. Així que anem afegint enemics a les aigües marines i a les espècies que hi viuen. Primer eren les bosses de plàstic, ara també les xarxes de pesca abandonades. Bo serà que hi pensem per si alguna vegada ens hi trobem i podem llançar un crit d'alerta.
L'aigua, font de vida. Amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci... Tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:45 de la tarda, a Ràdio Estel. Avui, parlem de neurociència.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salut per tothom. Com cada dimarts, a 6:45 i fins a 6, ens disposem a parlar de neurociència. Un espai de temps creat per conèixer malalties de la ment, veure com som tractades i, finalment, com es recuperen. Un programa pensat i dedicat a les persones que poden necessitar ajut neurològic. Veurem consells, eines, exercicis i tècniques per evitar o enlentir la pèrdua de la memòria. Tot això serà a Parlem de Neurociència. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, Toni Huguet. A la direcció i patrocini, Josep López. Josep, bona tarda. Benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, també Josep López, i qui us parla, Marc Rius. Com ho fem sempre, abans de començar, escoltarem un consell.
Mai deixis de comptar les batallites. Compta tots els teus records de fills, nets, veïns. I si ja no volen escoltar-los, més. Prova de portar un diari o unes memòries en les quals plasmar tots els teus records dia a dia. Introdueix novetats en el teu dia a dia per evitar caure en la monotonia. Estimula també tots els sentits, fent olor a les flors, escoltant música clàssica, veient precioses obres d'art, etc.
Avui, com cada dimarts, parlarem amb l'Institut de Neurociència Aplicada Memory Center. Coneixerem com fer rehabilitació de la ment, què fer per mantenir una bona memòria. Comptem amb cada programa amb el senyor Josep López, que és gerontòleg, expert en neurociència i director i patrocinador d'aquest programa. Endavant. Bona tarda.
Bona tarda a tothom. Avui, Marc, comptem amb una supervivent.
Sí?
Una dona que li diem la dona biònica. Una dona que és una advocada, empresària, ha estat a tot, li han donat la creu de Sant Ramon del Col·legi d'Advocats, però també ha patit 7 ictus, té arrítmies, porta un marcapassos, i encara així va arribar un dia que va dir, vinga, va, vaig a muntar la fundació Ictus.
Quina fortalesa.
Aquesta dona es diu Elisabet Ortínez. Bona tarda, Elisabet. És correcte?
Sí, bona tarda.
He dit cap mentida?
No he dit... Bueno, has tergiversat unes coses, perquè jo la Fundació Ictus la vaig muntar abans que et posessin el marcapassos.
Ah, bueno, vale.
O sigui, és una alteració
de l'ordre. Després de muntar la Fundació, també has tingut... Has patit més ictus i més...
No. A veure, la meva història és... Jo era advocada...
Ets advocada. Ja no?
No ejerzo. O sigui, realment, o sigui, jo estic col·legiada encara al Col·legi de l'Advocacia, però com no exercent. No puc exercir. O sigui, és el primer que em van obligar els metges a deixar. A la professió meva, la meva especialitat, que era famílies... és una especialitat molt estressant. I a l'estrès és el gran enemic del ictus, sobretot. És el gran enemic de la salut en general, però bueno. I llavors a mi, quan em va passar tot això, els metges em van obligar a deixar l'advocacia, que per mi va ser un cop molt fort, perquè era tota la meva vida. Jo sempre explico que vaig tenir un dol fort al deixar la professió, perquè més inclús quan vaig tenir que desfer el despatx, tens obligació d'haver una empresa per destruir tota la documentació.
Clar, però el tema de protecció
de dades. Sí, i vas amb una nau que vas amb la camioneta, amb els teus arxius, i poses tots aquests arxius amb una cinta... que s'obren unes comportes.
Igual crematori.
Exactament. Jo, una plorera brutal, dient la meva vida s'està anant cap aquí.
Clar.
No. Això em va significar entrar en una depressió bastant forta, vaig estar en tractament psiquiàtric, etc. Però, com va dir el psiquiatre, diu, a veure, la teva depressió és molt fàcil perquè és per una causa exògena. Una vegada tu intentis superar, que no és un dol, una vegada intentis superar aquest dol, tu tiraràs endavant. I efectivament. No. Però i llavors jo vaig tirar endavant, realment.
I en aquell moment decideixes abanderar la fundació.
Bueno, tot això va ser...
I aglutines...
Sí, doncs... tot això va ser arrel de que quan jo estava ingressada, que vaig estar ingressada durant 2 anys a l'Hospital de Bellvitge, la veritat que tinc que donar un braç a torçar per la sanitat pública. Soc una... fervent defensora, i ho serà sempre, de la pública. Considero que la medicina, el tracte inclús, i la infermeria, no diguem, tenim una infermeria excel·lent i una sanitat pública, malgrat tota la situació política, etcètera, que no hi entraré...
carències financeres.
Però... Exactament. Continua siguent, jo, quan em va passar tot això... Estava amb una mútua i em vaig desfer, vaig dir, no em cal, jo vull continuar a la pública perquè m'ho tracten tot allà i estic encantadíssima. Llavors, estan allà ingressada, una neuroradiòloga que havia allà, que era la que més em venia a visitar l'habitació, perquè jo estava com molt sola. Jo soc viuda i ja ho era. El meu marit es va morir molt d'hora, 39 anys. I quan a mi em va agafar tot això era el 2002, que jo tenia 52 anys. Estava en pleno...
En plenitud de carrera, com sempre.
Exactament. I tot el meu entorn també. Per tant, jo em passava moltes hores a l'hospital sola. I, bueno, els metges em venien a veure, em venien a visitar, i una neuroradiòloga que de casualitat havia anat al mateix col·legi que jo, tot que era ella molt més jove que jo, i, bueno, havia una certa empatia i m'estava molt bé. I llavors un dia em va dir, escolta, Mali, tu com ets advocada, deus saber escriure. Dic, sí, sí, clar.
Sí, més o menys.
Entra dintre. Diu, és que busquem a una persona que pugui fer... Diu, hem fet una guia d'ictus des del punt de vista mèdic i busquem el mateix des del punt de vista del pacient. Uh-huh. I he pensat que tu millor podries fer-ho. Llavors em va posar en contacte amb la persona que portava aquest tema, que era el director del pla director de la malaltia vascular cerebral, el doctor Miquel Gallofré, i sí, sí, i em van encomanar aquesta guia, mm-hmm. aquesta guia que encara hi és, està a tots els hospitals, es reparteix d'una forma gratuïta, i la vam fer entre una altra persona i jo, una altra dona i jo. Ella, malauradament, va tenir més mala sort que jo i es va morir d'un dels ictus. Llavors, aquesta guia es va publicar, va sortir, i quan es va acabar el tema aquest de la guia, amb el doctor Gallofré, li vaig dir, em falta alguna cosa. Dic, jo crec que aquí tindria que haver-hi alguna organització per donar suport als pacients, perquè quan jo vaig tenir l'ictus, tot i que tinc una formació universitària, tinc dues carreres universitàries, quan a mi em van dir, em vaig despertar a l'hospital i em van dir, has tingut un ictus, un i què? A la meva vida.
Perquè això,
no ho havia sentit mai.
Menys a medicina no s'estudia.
No havia sentit mai. Jo havia sentit embòlia, atac de feridura, que es deia, un vessament, un infart cerebral, però la paraula ictus a la meva vida.
Sí, tampoc fa tants anys que s'ha acunyat no, aquí a Espanya.
No, això. Llavors, bueno, però tot això implicava que la gent, hi havia un gran desconeixement, i que ara hi és bastant, però bueno, estem lluitant per això.
I és molt fort, perquè és la primera causa de mort en dones.
És la primera, bueno, el que ha dit, la primera causa de mort en dones i la primera causa de discapacitat en general.
Sí, sí.
O sigui, estem parlant
la patologia
de dos baremos enormes i resulta que es coneix, con todos mis respetos y sense ànim d'ofendre, el SIDA molt més, es fa molta més publicitat del SIDA que abarca un col·lectiu bastant petit, bastant inferior al
delicte. I ara el coronavirus.
Bueno, ara no diguem. Ara ja me'n surto d'aquí, començant amb el coronavirus, perquè... Però és veritat, o sigui, jo vaig pensar... Això es té que donar molt més a conèixer. I llavors vam crear la fundació, vaig dir que una de les organitzacions que podia ser és una fundació. I, bueno...
Però hi ha gent molt potent dins de l'associació, de la fundació.
De la fundació, sí. A veure, bàsicament el patronat, llavors el va escollir més el doctor Gallofré que jo. Jo vaig llavors introduir uns pacients, però després... el patronat va optar que només tenien que ser professionals i jo, que era la pacient, ja estava bé, ja tenia jo el títol de pacient i s'ha acabat. És, el tema de medicina, els metges són una mica difícils, molt corporativistes. Però, bueno, es va iniciar, va començar, i els tres objectius de la Fundació són, i continuen siguent, eren i són, la recerca, la difusió de la malaltia i la cura de pacients. En aquells moments estava va haver-hi... Es va donar a conèixer pels pacients, buscava... Jo me recordo que passava per tots els hospitals fent xerrades a la fase aguda de l'ictus, clar. I, i per veure si els pacients necessitaven un ajut, etc, etc, perquè vinguessin a nosaltres. Un moment donat, llavors, el 2007, la Fundació vam anar convidats a un congrés que hi havia a Alemanya en aquells moments, de l'Organització Europea de l'Ictus. Llavors vam veure com funcionava, que era de pacients, eh? Però està dominada per professionals, o sigui, està regida per professionals. I llavors vam anar-hi, per captar la idea, i llavors ens van demanar que perquè no participàvem, o sigui, perquè no ens incorporàvem. Ens va agradar molt la idea i ens vam incorporar. Vam estar treballant tant que al cap d'un temps ens van proposar em van proposar a mi concretament de que fos a la Junta.
No. Tu estàs a la Junta Internacional.
Estava a la Junta de SAFE, que és Stroke Alliance for Europe.
Ara ja no hi ets?
No, perquè vino mi salut. Bé.
I vas decidir...
Sí, perquè va ser quan em va agafar tot el tema del cor, vale. Fa 2 anys. I el cardiòleg, el que va posar el marcapassos, em va dir o Fundació, o SAFE, o a veure què fas.
Tot no.
I tot no pot ser.
Però continua la vinculació de la Fundació amb...
Totalment, SAFE. Totalment. Bueno, total. Jo vaig tenir-ho que deixar, malauradament, i perquè a més jo disfrutava molt. La llengua ja oficial és l'anglès, naturalment. I, bueno, jo no he tingut mai problemes amb l'anglès ni amb l'alemany. En tinc ara més, arrel de que vaig tenir l'ictus. Abans el parlava molt millor, perquè jo vaig llicenciar en filologia alemana i anglesa, a més del dret, i a més vaig fer uns postgraduats durant un any a Edimburgo, a la Universitat d'Edimburg, per tant, el meu anglès era fluent. Però ara, després de l'ictus, no. Una de les coses que perds més... són les llengües. Tot i que jo la continuo entrenant, continuo fent conversa cada setmana amb una anglesa,
sí, és
tot
un,
per
és,
continuar.
És un gran exercici de memòria.
Sí, molt, molt.
Has patit un ictus o un dany cerebral? Pateixes Parkinson o la L? Vius amb fatiga crònica o fibromiàlgia? Memory Center, al carrer Rosselló 154 de Barcelona. T'acaben de diagnosticar Alzheimer, però no trobes un lloc on sentir-te a gust per tractar-te? Memory Center és l'Institut de Neurociència Aplicada, líder en neurorehabilitació. El talent sumat a l'eficàcia. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, perfeti, teràpia hiperbàrica, neuroestimulació, teràpia virtual, teràpia sensorial, logopèdia, mindfulness, brain training... Memory Center, carrer Rosselló 154, 93-532-52-88. Recorda, 93-532-52-88.
Continuem, parlem de neurociència. Doncs parlem de neurociència.
Sí. Eli, bueno, et dic Eli perquè ja
sí,
som
tothom,
amics.
Tothom em coneix.
Fa molts anys que ens coneixem.
Has de l'Associació Internacional, l'Organització Internacional, tothom em coneix.
I amb tota la confiança que em dones, em dirigeixo a tu com Eli. Doncs escolta'm una cosa. Tu vau començar amb la Fundació, però quan vau començar era la primera acció que es feia a Catalunya. Sí. No existien associacions. No. Fa 15 dies... van tenir la sort de comptar també amb l'Assumpció, que és l'actual presidenta de l'Associació de Barcelona, de Superar l'Ictus Barcelona. Quina relació teniu entre la Fundació i les diferents associacions?
A veure, ara t'explicava...
Són associacions temerals. Sí,
era precisament arrel d'estar a l'Organització Europea,
sí?
Que jo em vaig donar compte que totes les altres països que pertanyien allà hi havia quantitat de delegacions i tal. I nosaltres érem únicament la Fundació Ictus, que teníem els pacients incorporats dintre de la Fundació. Llavors, jo vaig pensar que tenia que anar... Vaig anar arreu de Catalunya per mirar de crear altres organitzacions de pacients, pues, a Girona, Lleida i Tarragona, bàsicament. I que ells, tanmateix... poguessin crear també la seva xarxa. No? Vam començar a Girona, la vam crear, vaig posar en contacte amb l'Hospital Trueta i amb l'equip de neurologia d'allà. Es va moure, es va crear l'Associació de Girona. Lleida ja hi era, tot just s'acabava de crear, que eren els amics, que eren els amics d'Ictus de Lleida, de malalt, amics de malalt de... No, Associació de Malalts d'Ictus de Lleida, ara. I Tarragona, que també la vam crear. Llavors, vaig pensar, si hi ha unes associacions independents, depenent de la Fundació, però que tenen la seva pròpia autonomia, lo lògic és que Barcelona també deixi d'estar ficada dintre de la Fundació, i vam crear l'Associació de Pacients de Barcelona, que, sí, que en aquell moment, a més, en aquells moments, la bueno, vaig tenir que fer una junta provisional per poder legalitzar tota l'organització. La presidenta era la neuroradiòloga, la secretària era jo, i hi havia...
De la Fundació o de l'associació?
De l'associació.
Ah,
també.
Vale, vale.
De l'associació també. Que finalment vaig tenir que deixar jo la secretaria perquè era incompatible. O sigui, a veure, nosaltres rebem subvencions. Uh-huh. I una entitat que ens donava una de les subvencions grossa ens va dir, a veure, Eli, no pots ser secretària de l'associació
i de la Fundació. Fundació.
Una de les dues deixaria de rebre fons. Vaig dir, bueno, doncs, vale, deixo la de l'associació i llavors es va muntar l'associació, va haver-hi eleccions, etcètera. Jo us proposava una secretària i bueno, va continuar funcionant. Depenen, o sigui, la Fundació el que fa amb les quatre associacions, perquè tenen el mateix tracte, és de paraigües, bàsicament. L'Associació de Barcelona voldríem tenir una relació més propera, una mica difícil tot, perquè és complicat, han variat les juntes, etcètera, etcètera, i llavors tenim, a veure si fem una trobada una mica més, amb una entesa més grossa. Perquè més voldrien que estiguessin més a prop de nosaltres. Però, bueno, jo crec que la llarga es lograrà. Amb Girona no hi ha cap problema, tenim molt bona relació, i amb Lleida encara més, perquè, a més, inclús ara, a l'últim Dia Internacional de l'Ictus, que és el dia 29 d'octubre de cada any, es va fer a Girona, normalment es feia a Barcelona, sempre estava tot centralitzat a Barcelona, i aquest any ens ho van demanar a ells, i ens va semblar una idea extraordinària el poder descentralitzar i que es fes no a Girona, a Lleida. Uh-huh. A Lleida. I la Fundació, et dic, continua cavalgant i continua anant. I de moment jo crec que tenim... A més, ens consideren... Estem molt ben considerats a l'organització europea, a SAFE, de tal forma que volen fer una altra vegada el pròxim congrés. Ja havien fet un congrés d'Europeu de l'Ictus aquí, que va ser un dels primers. I ara ens van demanar una altra vegada de fer-ho una altra vegada aquí. Barcelona és un caramel per tota Europa.
Per tots els
eventos. Per tota Europa. Els encanta a tothom. Jo tinc la secretària de l'Organització Europea, la secretària executiva, la treballadora, que sempre vol venir, o sigui, ve contínuament a Barcelona.
El fet de venir a Barcelona.
Eli, que vull venir a Barcelona, que avui fent, que vull veure això, que no sé què. Dic, escolta'm, Sandra, no cal que et justifiqui. El teu és venir aquí, doncs vine. I llavors, perquè m'he moltes vegades a casa. Llavors es va proposar, la Junta de SAFE, que jo ja no hi soc, va proposar fer el Congrés a Barcelona, que es farà la setmana del 19 de novembre, 19 de novembre. 19 de novembre.
D'aquest any?
Sí, d'aquest any. Vale. Que es farà... vam estar mirant hotels, locals i tot, i es farà definitivament a l'hotel Plaza de la Plaça.
Aprofito per convidar tothom al congrés.
Sí.
Ictus, Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, fatiga crònica, dany cerebral... Tens limitacions en el teu dia a dia? Inestabilitat al caminar? Disminució de la mobilitat? Poca agilitat i coordinació? O dificultat per memoritzar, estar atent o organitzar-te? Truca al 93 532 52 88 i demana consulta amb els especialistes de Memory Center per una valoració prèvia i un tractament personalitzat per millorar la teva qualitat de vida. Memory Center, neuropsicologia, neurofisioteràpia, teràpia hiperbàrica, realitat virtual, teràpia multisensorial, neuroestimulació, perfeti, logopèdia i la tecnologia d'última generació en un espai especialment reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. Memory Center, 93 532 52 88, Rosselló 154 de Barcelona, bcnmemory.com. Recorda, 93 532 52 88.
Doncs entrem a la recta final de Parlem de Neurociència.
Eli, no vull que marxis d'aquí sense parlar-nos i explicar-nos com està el projecte BRIC, del que el Memory Center, l'Institut de Neurociència Aplicada, també forma part. Explica'ns una mica de què va això del projecte BRIC.
A veure, el projecte BRIC està pensat per donar una cobertura als pacients que han tingut un ictus sense interferir amb la funció que fan les associacions, el que ells puguin donar. La cobertura que la Fundació pensa per aquests pacients és quan acaben de tenir un ictus, quan han sortit ja de la fase aguda, etc., pues no saben per on tenen que anar inicialment. Una de les adreces seria adreçar-los a les diferents associacions. No?
Clar.
Però, a més, hi haurà una assistència de tipus jurídic, perquè, tot i que jo sóc advocada, quan jo vaig tenir el ictus, clar, tens que haver fet primer una sèrie de papers, de certificats, etcètera, etcètera, com és el certificat de discapacitat, com és tot, que no saps ni per on tens que tirar. Bueno, aquesta cobertura pues, la podem donar des de la Fundació. O sigui, donar tot una sèrie de serveis que no donarien les associacions, perquè en cap moment no els volem. Al revés, el que s'intenta és que les associacions que fan aquest tipus d'activitats de manteniment, sobretot, lúdiques inclús, etc. Nosaltres al revés, o sigui, els pacients que vinguin a nosaltres aniran directament a les diferents associacions, si són de Girona a Girona, si són de Barcelona a Barcelona. I...
Si vosaltres fareu més el tema d'informació, recerca...
De recerca, informació, d'assessoria, d'on no arribin les associacions.
Perfecte. I en quin punt s'ha trobat?
Ara ho tenim una mica cru, però perquè estem buscant, sobretot, ajut econòmic, que ens costa, perquè és un projecte molt ambiciós. Intervenen treballadores socials, infermeria, etcètera, etcètera, i que té unes despeses bastant importants. I estem buscant la financiació. Jo crec que segur que la trobem. O sigui, no em preocupa en gran manera. Però totes les coses costen d'arrencar. També val a dir que, a més, la Fundació ara té un local que no teníem allà. Llavors...
Sí, perquè heu canviat d'oficina.
Sí, bueno, abans compartíem amb la Ciutat de Barcelona, però necessitàvem un espai més gran. O sigui, la Fundació necessita tenir un espai propi. Sí, que en el local que hi és l'Associació de Barcelona és compartit amb més entitats, a més. Per tant, no teníem nosaltres la possibilitat. Llavors va acordar la Fundació, el patronat, de dir, bueno, agafem un espai propi i així també es pot posar tot el tema aquest de l'abric, perquè realment per l'abric necessita un espai propi, sí o sí. No?
I... Perquè fareu intervencions dins de les vostres instal·lacions.
Intervencions de quin tipus?
No, donareu la informació i l'assessorament, i per això necessiteu...
Per això necessitem.
Doncs com veus, Marc, no t'he dit cap mentida. És una supervivent, és una superwoman. Doncs, Elisabet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres i quan vulgueu. La Fundació estarà a la vostra disposició sempre que vulgueu.
Ens veiem, Josep, la setmana vinent.
Gràcies, Marc.
Fins aquí Parlem de Neurociència. Els donem les gràcies per la seva companyia i els emplacem per dimarts vinent, com sempre, a 2 de 6 de la tarda. Adéu.